Des d'Olèrdola al bressol del Penedès, Canal 20 Ràdio.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Un cop al mes ens agrada parlar de fotografia al Penedès en xarxa i avui l'Ignasi Blanca i l'Ignasi Pallissa, aquest duet que ens acosta tot el món de la fotografia, ens volen donar consells sobre quin tipus de càmera, d'objectiu o de flash ens anirà millor si volem introduir-nos en aquest apassionant món. Anem fins a Canal 20 Ràdio de nou, ara tot saludant l'Armand Benito. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, com és costum cada mes, l'art de la fotografia és el que ens preocupa a partir d'ara. I, a més, avui potser ens preocupa més perquè tots els aficionats amateurs a la fotografia, si tenen pensament de comprar-se alguna màquina, algun accessori, doncs avui és el dia. Avui és el dia d'escoltar, avui és el dia d'estar pendent de la secció Penedès en un clic. Ens porten els dos Ignasis, l'Ignasi Blanca i l'Ignasi Pallissa, perquè avui doncs sabran una mica més i us assessoraran doncs de quin material us podeu comprar, depenent de lo que vulgueu fer. Ignasis, com esteu?
Hola,
bon dia.
Molt bé.
Bé, doncs així és, no? Avui parlem de material, de càmeres, d'accessoris, de què poder tenir a les mans per depèn quines coses doncs vulgui fer la gent, no? Si volen un tot terreny sí, anomenat a la càmera amb un objectiu i punto. I si pot ser la càmera amb flash, doncs encara millor, si no has de portar el flash, i coses així, no?
Sí.
Hi ha, suposo que, preus de tot tipus i càmeres de tot tipus per cada moment, no?
És una pregunta que fa molta gent de vegades i ens fa a nosaltres, perquè es pensen que hi entenem molt d'aquest tema i a la millor...
Home, hi enteneu.
Sí, però de vegades no estàs a l'última amb els últims models, també, però... El que pregunta molt bé, hòstia, vull comprar una càmera i què m'aconselles? Clar, i aquí està, depèn de pel que la vulguin fer servir.
Doncs anem pas a pas, comencem pel més bàsic de tot, no? Fer fotos, un amateur, fer fotos doncs, per qualsevol... El nomenat potser tot terreny, no? Per qualsevol lloc, per un viatge, però una càmera... Reflex, ara, abans les càmeres compactes estaven molt de moda, ara pràcticament càmeres compactes se'n veuen poques, no?, d'aquestes petites.
Bé,
no val la pena.
Potser... Jo crec que ara ja les compactes aquestes petites han estat substituïdes
pel mòbil
no? Perquè al final la qualitat que et dona el mòbil en la majoria d'ocasions és suficient, no?, pel que vols, o sigui, per penjar les fotos a les xarxes socials, per fer algunes petites impressions. En principi, amb un mòbil tens més que suficient i és una càmera que portes sempre a sobre, no? Llavors, clar, la comoditat que et dona portar-la sempre a sobre doncs és bastant clara, no? No has de portar un extra, que és això, una càmera, per petita que sigui, però ja... Potser no té cap a la butxaca, com té cap al mòbil, o necessites alguna bossa, alguna cosa, que dius, bueno, ja has d'anar una mica més carregat. I la veritat és que això, els mòbils han substituït pràcticament a les càmeres compactes, no?, en aquest sentit.
Quan va sortir la primera, recordeu, la primera càmera digital? Perquè el temps passa tan ràpid que jo ara mateix no sabria dir-te quan, però potser 15 anys?
Jo recordo fa molt, molt de temps, tranquil·lament, i potser més de 15 i tot.
Jo diria 20 i tot. Clar.
Sí, que a la feina teníem una Mavica d'aquestes del Sony que gravava amb disquets de 3,5. És a dir, gravava una foto amb un disquet de 3,5. Bueno, em sembla que n'hi havien 10 de fotos, no n'hi havien més. I allò ja era càmera digital, evidentment. Era curiós, no?, perquè, ostres, amb un disquet, llaves amb el disquet a l'ordinador, el que avui en dia ja ho pots fer per wifi o ho pots fer amb una targeta que n'hi caben a mils.
Clar, jo recordo la Nikon D70, per exemple, la primera que em ve al cap, la primera que vaig tenir a les mans i la primera que, diríem, vaig comprar. va començar per aquí, potser la cosa.
No, no, bastant no? Més enllà.
Però em refereixo sí, sí. Al boom de... O sigui, sí que és com tot, no? La primera, evidentment, segurament devien ser coses així, que gravaven 3 i mig, que la veritat ara mateix no me'n recordo.
Sí, sí, cosa que jo sí perquè la teníem, càmera, no?
Però és com els mòbils, no? El primer mòbil anaves carregat amb un aparell, amb el mòbil, amb cable, era imprès, però bueno, però el record dels primers mòbils potser te'n vas als Nokia, no? Doncs en aquest cas, a les càmeres, doncs, van sortir les compactes i van sortir també...
Clar, és que primer és això, van sortir les... Bueno, van sortir o al nivell de públic general...
Sí. Que tampoc feien les fotos espectaculars.
Hi havia les càmeres compactes, no? Que, no sé, és que jo crec que 20 anys...
Pot ser, no? Sí, sí. Perquè, clar, sí. L'evolució del mòbil els últims 8-10 anys ha sigut increïble, no?
Sí, el tema aquest de smartphone, no?, com a tal, clar, primer tenies el mòbil que això només el tenies per trucar. I aquesta evolució ha estat més això en els últims anys, no?
Doncs... que ja portem ja 5 minuts pràcticament i encara no hem parlat del tema d'avui, no? Comencem una mica, doncs, bueno, què recomanaríeu?
Jo per tancar una mica el tema del mòbil, per exemple, ara Sony ha tret un mòbil amb un sensor d'una polzada, ¿vale?, que és el tamany de sensor més gran a nivell mòbil, no? Una polzada, per exemple, és el que porten alguns drons, d'aquests com el Mavic Pro i drons d'aquests ja... Bueno, de lo més avançat. O sigui, un tamany de sensor d'una polzada és bastant ja per...
Això què vol dir? Que potser els fabricants de mòbils potser miren més això, no?
És que, clar...
El tema fotogràfic i vídeo que no pas... Però l'altre és trucada, vull dir...
Bueno, sí. Clar, el tema és que això cada vegada, doncs... el tema de la lluita aquesta que hi havia de megapíxels està canviant, jo crec, i ara anirà a fer els tamanys de sensor més grans perquè és realment el que et dona també més qualitat i no el tenir més megapíxels. Vale? Llavors, jo crec que és això. Ara la lluita començarà, jo crec, en augmentar el tamany de sensors en les càmeres dels mòbils.
Doncs deixem ja mòbils aparcats, no? I amb... espectacular, aquest mòbil de Sony, no? Has dit que és...
Sí.
Doncs déu-n'hi-do. Càmeres, què recomaneu? O quina càmera hi ha ara, doncs, per això, que parla un tot terreny, que només tinguis que portar càmera i objectiu, que l'objectiu et serveixi tant per fer zoom, un 300 o una cosa així,
de
com,
fet,
com per a prop.
De fet, a veure, si el que vols, el que t'agrada és viatjar i portar poca cosa a sobre i t'agrada fer fotos amb una mica de qualitat, pots parlar des d'una bridge que té el zoom integrat, que pot tenir un zoom des d'un gran angular fins a un tele bastant potent, que n'hi ha de molt potents avui en dia. El que sí que s'aconsella és quan tires amb el zoom estirat al tope, ficar trípode, perquè allò belluga, si es belluga una foto a 50 metres, imagina't si fas una foto a 200 metres, no?, amb un tele d'aquells tan brutals. O si no, una reflex, que portis un objectiu tot terreny, que llavors només portes un objectiu i no has de portar la bossa plena d'objectius, que és el que pesa i el que...
Una bosseta, no?, amb la càmera i l'objectiu, i el trípode, que
el
també...
El trípode és recomanable. Encara que sigui un de petitet, que el puguis posar a qualsevol lloc, però dius, vale, no posaré un trípode allà al mig d'una plaça que faré més bulto que... No, un de petitet per estabilitzar aquella foto que dius, hòstia, és que em va ideal, pues no fa cap nosa.
Preus aproximats?
Bueno,
de memòria?
Això és com tot, eh? Depèn de marca, depèn de model. Una càmera avui en dia... Més barat que el mòbil, quasi que segur, eh?
Sí, anava a dir, perquè un mòbil d'alta qualitat estan parlant de 1.200, 1.300 euros.
Sí,
per aquest preu tens un bon...
Una càmera bridge pots anar... M'ho invento més o menys, eh? Però des d'uns 300 euros ja pots tenir una bona càmera
i fins a
1.000 i pico el que vulguis, eh?
I reflex d'entrada de sí, també
la reflex
ronda
també.
300 euros.
Uns 300 euros la més bàsica.
Poder portar només un 1850...
Sí, si venen amb kit, o si no, és el que,
però
el que pots fer.
Però les bàsiques sí. Ja deuen anar per aquí els 300
Sí, 300
euros,
i alguna cosa, 400...
Clar, si vols un bon objectiu i un 2.8, llavors ja...
No,
Val més que la càmera,
sí,
ja, no?
Sí. Això segur.
Però, bueno, a part de l'opció de les bridge, que al final és una compacta avançada, també tenim les micro 4 terços
d'Olympus,
per exemple, que també són molt... clar, tenen un tamany de sensor més petit que una PSC o que una full frame, i llavors la càmera és més petita també. Llavors Olympus està molt enfocada en aquest sector de micro 4 terços i de fet és de les poques que fan aquest format, i són càmeres, això, que són bastant petitetes i també pots portar una càmera i un parell d'objectius que no t'avolten gaire i les pots tenir, les pots portar en una bosseta molt petita, no necessites una gran bossa on te guarda, sí, aquesta càmera.
Hi ha la Fuji, no? També, que estan al parell amb l'Olympus. Sí. La Fuji també té el segment aquest del micro 4 terços, diguéssim, per ahí està.
Sí, Fuji fa més coses, també, sí, perquè fa full frames i inclús mig format.
Olympus també la té, la full frame, ja és més, el que passa que ja és la patarega,
no,
diguéssim.
Olympus és micro 4 terços tot, eh?
No, hi ha la full frame, la M1 sembla que és full frame.
Sí, perquè full frame, el tamany de sensor és el mateix en totes.
Sí? Esteu, sí, parlant de marques i curiosament, sí, encara no han sortit ni Nikon ni Canon, no? Bueno. Però això vol dir que ja...
Aquestes sempre hi són. Sí.
Estem parlant, doncs, que a nivell amateur i a nivell del que estem parlant, doncs, Fuji, Sony, no, suposo, sí, hi ha marques...
Bueno, però és que totes les marques tenen de totes les games, pràcticament. Sí. El que passa que, com comentava, doncs, sí que Olympus està més centrada en aquest micro 4 terços i Fuji, doncs, té en una, però també té més avançats. Té, ja et dic, com té mig format, inclús, que és un tamany de sensor molt més gran, però són càmeres bastant compactes per ser de mig format. Vull dir que, però clar, això ja és per professionals.
Ara, per si la gent, evidentment, doncs, no ho sap, qualifica-lo de mig format.
Bueno, és un tamany de... Parlàvem de tamanys de sensor, no? Llavors, el mig format és encara més gran que el full frame. Vale? És un format que es fa servir normalment en estudi. Vale? El que passa que aquestes càmeres, com són cada cop més compactes, també hi ha professionals que les fan servir inclús, pues, per casaments i coses així, perquè donen més qualitat amb un sensor més gran.
Hi ha alguna càmera, si a algú li agrada fer fotos més de nit, hi ha alguna càmera especial per això, o és l'objectiu el que ha de ser especial per tirar de nit?
A veure, és el conjunt. Es va arribar a treure algun model de càmera, Nikon sé que ho va fer, Canon no ho sé, ho desconeixo, va treure algun model de càmera més especialitzat per nocturnes, però ja fa uns anys, diguéssim. Ara, més o menys, amb els models que hi ha ara, pots arribar a treure els mateixos resultats. Aquella era una càmera que portava... De fet, no portava un dels filtres que porten el sensor per poder fer les fotos a les nocturnes. Sobretot era per estrelles i...
Per astrofotografia, astrofotografia com a tal. Sí, Canon també en tenia.
Sí. Doncs és una cosa que potser... Es va quedar amb aquell model i punto, i crec que ja no l'han tret en cap més model, perquè avui en dia crec que les càmeres ja no el porten, aquest
no,
filtre.
Em sembla que hi ha algun, que te les modifiquen al taller oficial, al servei, sí, tècnic, i pots treure aquest filtre. Jo crec que sí que el porten, sí, encara.
Però hi ha un que ja no el porten. Abans portaven un altre, el de pas baix aquest, em sembla que ja no el porten.
Pot ser que aquest no el porten.
I després aquell altre em sembla que era algú d'infrarrojos.
El d'infrarrojos és el que et treuen. Sí. Per captar segons quina... Però ja, clar, això ja estem parlant d'astrofotografia, no? Sí. És una cosa molt específica i molt concreta. Per fotografia nocturna, en principi, a veure, qualsevol càmera et serveix. El que passa que contra el sensor sigui més gran i menys megapíxels tingui, doncs la tolerància normalment a ISOs altes és millor.
Sí, llavors... És el que us volia preguntar ara, que és per una foto nocturna, que és millor pujar molt a l'ISO o amb un trípode i...
Depèn.
Depèn, no?
Depèn de l'efecte.
Tu, si vols fer una Via Làctia, doncs necessites pujar la ISO en general. Però clar, si tens un objectiu que és molt lluminós, que és un F1.4, doncs no necessitaràs pujar tant la ISO. Val? Llavors... bueno, és el que deia l'Ignasi una mica, el conjunt, no? Mm. Però sí que en general, contra el tamany de sensor sigui més gran i menys megapíxels, perquè això de tenir 50 i pico megapíxels, doncs va bé per algunes coses, però és pitjor per
pujar l'ISO, no?
Per pujar l'ISO, en principi, és pitjor.
És més pixelat, m'imagino, sí. Es pixela molt més, clar.
Sí.
Foto nocturna, hem parlat de que hi ha càmeres doncs, accessibles a baix preu, ara, perquè realment abans no hi havia potser aquesta possibilitat de comprar càmeres de 300 euros, pràcticament era impossible, ara sí que hi és. Què més recomanem? Flash o...?
Bueno, el flash, curiosament, les càmeres com més pro són...
No porten flash.
Professionals
no
són, menys porten flash.
Exacte.
Ara n'han tret, darrerament n'han tret alguna de professional que porta el flash, no sé, perquè se'ls devia dir, mira, i cap li posem, no? No sé, perquè normalment no en portaven. I llavors havies de portar el flash a part d'aquest que el posaves a dalt, i que de fet és millor inclús quan has de fer retrat, sobretot, perquè,
sí, perquè, perquè clar, tu el pots posar...
El flash directe a càmera, quin problema tenia? Els ulls vermells.
Bueno.
Havies de fer els predestellos aquells perquè et traguessin els ulls vermells, que llavors s'habitua la retina de l'ull i llavors ja no et surt l'ull vermell, però el flash directe al costat de l'objectiu el que fa és això, no? que et vegin els ulls vermells. Què feies, què pots fer amb el de sobre la càmera? Com que ja està a una distància, ja t'ho corregeix una mica això, o si no el fas rebotar al sostre o rebotar amb una paret del costat i ja no tens el problema aquest dels ulls vermells, sobretot. A part de poder fer rebotar i tenir llum...
Això es veia molt abans amb les compactes, això era molt habitual.
Sí, sí,
les compactes... Ara cada cop es veu menys, costa més, suposo que justament per això, perquè ja no porten el flash aquest incorporat així, i costa de veure, ara ja fotos amb els ulls vermells.
Sí, no, ara ja... Bueno, i si no es poden treure, no? Ara...
Si no, ja no la penja. Si està molt bé, almenys ja no la penges i ja està.
Que com en pots fer moltes, no hi ha problema. Així, doncs, és recomanable, si portes un flash extern, diguem, és que el flash reboti amb una paret blanca, o bé el sostre,
sí,
o bé el costat, no?
O inclús a vegades n'hi ha uns que porten un accessori que rebota, el mateix flash porta com una cartolineta blanca.
Exacte, que portes...
Que rebota allà i allò també il·lumina més l'escena. En comptes de concentrar tant la llum, el que fa és distribuir-la més.
Doncs també ara podíem parlar d'aquesta cartolineta que molts diuen... Per què és això? No? Doncs realment és per això que acabes d'explicar,
sí,
no?
És per fer, és com un difusor, diguéssim. Perquè reboti, és perquè reboti la llum allà i la difumina més.
Treus la cartolineta i baixa també, em penso, un plastiquet o...
No? Allò és el difusor, el plastiquet aquest que baixa és com un llum d'un cotxe que porta aquells quadradets que el que fa és distribuir més la llum, doncs és el mateix.
Mm-hmm. M'estan parlant de flaixos ja semiprofessionals, sí, bueno, o professionals,
bo i tots ho porten,
ara ja.
Sí, no?
És que venen flaixos molt baratos, ja hi ha moltes marques. Abans havies de tirar de les marques, sí, de la casa o alguna marca així, sí, això, Met, Sigma i tal, que feien, sí, flaixos, però és que ara hi ha flaixos xinos, Yongnuo i altres marques així que són baratíssims i realment compleixen, no?
Bé, fem una mica un resum, estem a la recta final, ens queden mica més de 2 minuts, no sé si ens hem deixat alguna cosa.
Segur,
segur. Això segur, no?
Sí.
Però el que està clar és això, el missatge de que una càmera bastant bona, doncs no té que ser molt cara. Vull dir,
no, és que...
Per pocs diners la pots tenir, no?
És el que dèiem, fins i tot reflex d'entrada, les reflex d'entrada ja tens per 300 euros. Aquí pots jugar, doncs, depèn una mica que vulguis. Si prefereixes anar-te a una cosa no tan voluminosa, doncs tenim això, micro 4 terços, una bridge més compacta, doncs, per viatjar...
La bridge porta el zoom incorporat, l'objectiu incorporat, però
i el flash.
Però heu dit que, evidentment, que té un objectiu que pot ser...
Sí, bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha teles més curts, diguéssim. Com més curt és el tele, més qualitat té, com més abarca el zoom... Pues ja sabem que els objectius perden com més lents hi ha, més distància entre lents i això.
I són càmeres molt grans, aquestes bridge? Són tipus...
No, més petita que una reflex.
Una reflex, no? Sí, però tipus reflex, no és com la compacta.
Bueno, és una compacta gruixuda.
Gruixuda, sí. Exacte, una, sí, compacta gruixuda.
Compacta gruixuda.
Sí, sí. Depèn del zoom que portin, clar, llavors necessiten més espai i, sí, tenen més...
Sí.
Alguna cosa més, Ignasis?
No sé.
No, a veure...
Hauríem d'obrir algun dia alguna manera que la gent es pugui posar en contacte amb vosaltres,
sí,
no? Per si té algun dubte.
Dubte i pregunti.
Hauríem d'allargar més
i fem un programa Podem fer un programa de dubtes i preguntes, sí, i coses d'aquestes, no?
Doncs, que... doncs mira, més endavant mirarem d'obrir algun correu electrònic o alguna cosa, no? Per si tenen, la gent tingui algun dubte, doncs, de fotografia, doncs fes-ho saber, no? Per què no?
Sí,
esteu disposats, no?
Sí, i tant.
Doncs, Ignasis, tornarem el mes que ve. El mes que ve ja fregarem, ja serà quasi Nadal. Potser podríem parlar d'això, no?, de fotografia nadalenca, no? No? Si sembla bé.
Bueno,
fotografia ja relacionada amb el Nadal, amb Reis, amb tot això que vindrà.
Aquí hi ha molt de tot. Hi ha nocturna, hi ha diurna... Hi ha...
Quasi més nocturna, no?, la nadalenca.
Hi ha moviment, sobretot, no? Perquè
sí,
si has de fotografiar la cabalgata dels Reis... De nit i movent-se.
Imagina, d'això no n'hem parlat avui, doncs en parlarem
la setmana que ve. És complicat, eh?
Perquè sempre em surten mogudes les fotos, sí. Llavors... Ep.
Ja has de dir els Reis que es quedin quiets.
Els Ignasis us diran per què, com no surt moguda una foto. Però no, això serà el proper programa.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, Ignasis.
Vinga, gràcies.
Que vagi
gràcies.
Bé.
Adéu. Adéu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
3 minuts i arribarem a 11:45. Ja sabeu que tenim cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès i ho farem amb els Milky Lions, aquests penedesencs que canten aquest Crazy Boulevard i que si us agrada com sona els podeu anar a trobar i escoltar en directe aquest dissabte a l'aniversari del casal popular La Garalda. Should go and burn that blue. They say this boulevard is crazy. It's time for you to feel alright. I know you'll find something amazing to get so high, but in 10 minutes back around. This is where the resemblance shelter was leaving to Vera. Should go and burn that fuse. They say this boulevard is crazy. It's time for you to feel alright. I know you'll find something amazing to get so high, but in 10 minutes back around. I'm knocking on your door. I'm knocking on your door.
Everybody sings.
I'm knocking on your door. I'm knocking on your door.
Let's add
some bass.
El Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:15, comencem un nou flash informatiu explicant-vos i parlant-vos de l'increment del 20% del rebut de la brossa a Torrelles de Foix. L'Ajuntament de Torrelles ha revisat en el ple municipal, celebrat aquest dimarts, les ordenances fiscals i els preus públics per l'any 2022. La proposta presentada pel govern, encapçalat per l'alcalde Sergi Vallès, s'ha aprovat en majoria absoluta, amb 10 sobre 11 vots, i ha comptat amb el vot favorable de la regidora del PSC i en contra de la regidora d'Esquerra. L'IBI augmentarà un 2%, tot i que per sota de l'IPC català del mes d'agost, que va ser del 3,1%. La taxa que regula el servei de gestió de residus domèstics serà l'any vinent de 177,45 euros amb bonificacions per a aquelles persones usuàries que practiquin el compostatge o per l'ús regular de la deixalleria municipal. S'aplicarà també una reducció del 15% de la taxa als comerços i serveis que facin ús de la deixalleria. Així mateix s'estableix una tarifa reduïda de 95,12 euros per a persones jubilades o pensionistes que visquin soles, aquelles que acreditin baixos ingressos i famílies nombroses. Renfe ha iniciat les obres de millora de l'estació de Vilafranca. Els treballs suposen una inversió de 2,7 milions d'euros i han estat adjudicats a l'empresa Copsisa. La construcció de rampes d'accés al vestíbul, a més de la renovació dels ascensors, permetrà que l'estació sigui totalment accessible. L'obra civil disposa d'un termini d'execució de 15 mesos des de l'inici de les actuacions. Les principals actuacions consistiran en l'adequació de l'estació per esdevenir en totalment accessible. Es renovarà integralment els ascensors, un d'ells amb connexió directa entre vestíbul, andana i passarel·la. També es construirà una rampa d'accés al vestíbul a l'entrada principal de l'estació i es prolongarà el vestíbul amb una nova zona d'atenció al viatger. S'adequaran els lavabos amb la supressió de barreres arquitectòniques i es farà una nova pavimentació i configuració de vorada segons normativa d'accessibilitat a totes les andanes. Finalment, les obres també contemplen l'adequació i millora de l'enllumenat de vestíbul i andanes i millores en els sistemes d'informació. Cunit celebrarà el Carnaval, però no hi haurà rua de carrosses. La majoria de colles locals veuen complicat poder fer un esdeveniment d'aquestes característiques. Cunit tindrà Carnaval el 2022, però, com dèiem, no tindrà rua de carrosses i comparses. Així ho ha anunciat l'Ajuntament després d'una reunió mantinguda amb les colles locals. A la trobada, la majoria de colles van expressar els seus dubtes per poder fer un esdeveniment d'aquestes característiques. Tot i que la situació de pandèmia en aquests moments segueix controlada, l'evolució que pot tenir els propers mesos és incerta. Des de les colles tot locals han vist molt difícil d'organitzar la rua sense saber com poden variar les restriccions. Per això s'ha volgut prioritzar la salut i la protecció de la població. I acabarem explicant-vos que Sant Quintí de Mediona i Deià inicien el seu procés d'agermanament. Deià és un petit municipi de Mallorca que pertany a la comarca de la Serra de Tramuntana i la raó immediata de l'agermanament és la figura de Felip Bauçà Canyes, el polític liberal i maçó, geògraf, cartògraf, astrònom, corsari i capità de navili mallorquí de finals del segle XVII i començaments del segle XIX. Felip era fill de Bartomeu Bauçà, natural de Deià, i de Maria Canyes Saumell, natural de Sant Quintí de Mediona. Es constituirà una comissió d'agermanament de Sant Quintí Deià que serà presidida per l'alcalde i de la que en formaran part tots els regidors i regidores de l'Ajuntament, així com un representant de cada associació o grup formal del municipi. Properament, la comissió començarà a treballar en un programa per iniciar el procés de coneixement mutu entre els dos pobles.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Silbido de la noche, trae reclamo de claveles, caracoles son tesoros, adornado en tu pelo. En mis manos los pecados, que me alejan de la luna, en tus ojos los delirios, que mueven al mundo entero. Llevo tu boca pegada a mis pupilas, llevo tu boca pegada a mis sabores, llevo tu boca impregnada en mi retina, veo tu boca en la boca de quien me mira. Llevo tu boca pegada a mis pupilas, llevo tu boca pegada a mis sabores, llevo tu boca impregnada en mi retina, veo tu boca en la boca de quien me mira.
Veo tu boca en la boca de quien me mira, veo tu boca en la boca de quien me mira, veo tu boca en la boca de quien me mira. Veo tu boca en la boca de quien me mira, veo tu boca en la boca de quien me mira, veo tu boca en la boca de quien me mira, veo tu boca en la boca de quien me mira.
Me siento, me paro un momento, preciso el encuentro. No quiero saber si te fías, no quiero saber si se fía. Te juro por los dioses que ayer no mentía. Puede que otro día sí, puede que otro día. Te juro por los dioses que ayer no mentía. Te quiero llevar donde nunca estuve. Llevo tu boca pegada a mil sabores, llevo tu boca impregnada en mi retina, veo tu boca en la boca de quien me mira. Llevo tu boca pegada a mis pupilas, llevo tu boca pegada a mil sabores, llevo tu boca impregnada en mi retina, veo tu boca en la boca de quien me mira.
Per acabar el programa d'aquest dijous tenim, i ens fa molta il·lusió, entrevista musical. I avui parlarem amb una cantant de Santa Coloma de Gramenet que tocarà, cantarà a Vilafranca presentant el seu disc Pureza el proper 21 de novembre. Tornem a Canal 20 Ràdio i saludem de nou a l'Armand Beneito, que té moltes ganes de parlar amb la Caral Lahoz. Armand, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Així és. Ens encanta poder tenir la Caral avui en directe i viatjant. Caral, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Amb ruta, no? Tenim dins la furgoneta perquè te'n vas cap a Granada. Suposo que et deu fer molta il·lusió, sí, no?, aquest concert de Granada d'aquest dissabte.
Sí, em fa molta il·lusió viatjar i tornar a terra, sí, que és guai, és guai. Bueno, és que esteu fent l'entrevista amb mi, però és que estic amb tot l'equip aquí, saps?
A més a més...
Decid-les sola, decid-les sola!
Els tens tots a la furgoneta. Quants neu? Que és una furgoneta aquestes grans o què?
Dos, quatre, sis... Anem set persones.
Set, déu-n'hi-do. Bé, viatge llarg, eh? Que són més de 8 hores, eh?
Sí.
Bueno,
sí, però bueno, estem una mica acostumats ja, o sigui que...
Bé, ara parlarem dels concerts que tens propers. Parlem primer d'aquest Pureza, d'aquestes cançons, 9 cançons. Escoltàvem ara Tu Boca, que és la cançó que ara mateix, doncs, podem dir, estàs promocionant. És el teu segon treball. Primer va ser aquest EP de 5 cançons que vas treure el 2019, el 1917. Diferència, explica'm una mica, parla'ns una mica d'aquest Pureza.
Doncs, realment Pureza és com... bastant més madur, potser perquè s'apropa molt més el que volia expressar, els sons que volia trobar. És molt més... Vull dir, l'altre és com més electrònic, aquest menys, no? Hi ha més flamenc, també, hi ha més R&B. Sento que és un viatge des de l'amor i tenia moltes ganes de parlar des d'aquest punt, no? Des de l'amor propi i l'amor també a la societat, al poble, a la família... És un treball preciós i em sento molt orgullosa, la veritat.
Hi ha més flamenc, has comentat, perquè tu vaig escoltar en una entrevista que vas fer a BTV que dius que el flamenc t'ensenya a plorar millor.
Sí, o sigui, jo crec que al final és com sempre dic, que és la celebració del lamento, no? I realment és una cosa molt, molt, molt bonica, perquè no ens ensenyen a tenir com a abraçar la nostra pena o els nostres sentiments, no? Plorar és algo meravellós, que t'allibera i que et fa sentir millor. I sento que és molt bonic i que el flamenc com ensenya moltes coses dins d'aquest sentiment.
Parlàvem dels concerts. Aquest dissabte estàs a Granada, com deia, un concert suposo molt especial per tu. Granada la portes molt a dins, m'imagino. I després, el diumenge 21, vens a Vilafranca, del Penedès, a l'Auditori, tocar en un auditori, suposo que també deu ser molt especial. Què podran veure la gent que vagi a veure't allà a l'Auditori?
Doncs, bueno, tocar en un auditori ja és especial pel so, per la forma en què la gent també doncs, escolta el projecte, no? I el respecte. No? L'auditori sempre em dona aquesta sensació de respecte i això és meravellós, ens encanta. I podran escoltar el 1917 i el Puresa tots junts, però és com un pas des del hip-hop fins al flamenco explorativo, passant per l'R&B. És com la vida, jo sempre dic que és com la vida, saps, aquest directe? És com que va madurant i vas entenent les coses i acabes celebrant-lo. I llavors és algo que s'ha de veure.
Qui t'acompanya a sobre l'escenari?
Doncs mira, la bateria està el Marc Soto, a les tecles és el Pau García i el DJ és el Fede Jasmine i sempre m'acompanyen i és la meva banda. Sí, que estic superfeliç i el tècnic és el nostre Manu La Rosa, o sigui que tenim com un aquí fitxaje ja.
Després te'n vas a Oviedo, déu-n'hi-do, eh? No, Granada, Vilafranca, Oviedo. Després a la Camp, Valladolid i Madrid.
Sí, bueno, primer Jaén, o sigui,
vale,
el divendres estem a Jaén, el dissabte, sí, i així cap endavant. I després acabem l'any, crec que l'11 de desembre a Madrid i algun mes, bueno, tenim bastants més, és que no en sé la llista.
Bueno, de fet, per sort sembla que la cosa, aviam, diuen que pot venir una tronada, esperem que no, però de moment sembla que la cosa ara ja us deixen actuar, no? Perquè déu-n'hi-do el calvari que s'ha viscut.
De bo, sí, perquè ha sigut molt, molt dur aquest any per la cultura, no? I per les treballadores de la mateixa, i això doncs ho citàvem.
Jo sempre ho pregunto, això, cada 15 dies que entrevisto amb un cantant, amb una cantant, que la trepitjada que ens han fet a la cultura ha sigut d'aquestes per no oblidar-ho mai, no?
No, sí, jo crec que mai oblidaré això, perquè no, o sigui, bueno, bé, més que pensem que com anem, no? Com ens hem de reinventar? O sigui, és que jo no m'imaginava com cantando sempre a través d'una pantalla, esto seria molt dur.
Bé, també hem escoltat que tens un bar molt especial aquí a Santa Coloma, no? El teu barri, que es diu La Canyella, oi? Un bar que t'ha vist créixer, no? On t'has tocat i has cantat moltes vegades, oi?
Doncs sí, és com una casa per mi. M'escolto una mica com repetida, no sé si està passant alguna cosa.
Aquí arribes bé, doncs.
Sí? Vale, bueno. Doncs això, sí, és un lloc que sempre he tingut com a casa i m'han cuidat moltíssim, he cantat allà, he fet de tot, o sigui que la Canyella és casa.
Abans de cantar en solitari, Caral, també doncs has estat en algun grup i també hem vist que d'adolescent tenies una banda de reggae, oi?
Bueno, o sigui, jo tenia com una banda que era com de fusió, vaig començar com amb 16 i 17 anys, i vaig estar uns quants anys, vaig passar per dur també més bolero, jazz, tal. Després vaig començar un projecte que era com de jam sessions i de big bands, de dansa, reggae, soul, no? Passàvem per moltes coses i em vaig ficar a aprendre i a estudiar. I després vaig estar, bueno, encara porto anys, amb De La Carmela, que és un duo de bolero, de cançó d'autor, i és un duo preciós.
I va, com deies, vas estudiar criminologia i també vas treballar, no?, per pagar-te els estudis, i llavors va arribar aquell dia, que suposo recordaràs sempre, no?, que ho va canviar tot. Explica'm una mica això.
Bueno, yo es que no sé, no sé. Me vi por ahí y dije, pues estudio criminología. Tampoc vull estudiar coses que no m'agustessin, saps? Ja que ho pagava jo, doncs, com a mínim, sent una mica feliç al camí de l'estudi. I, bueno, vaig fer criminologia. I un dia, doncs, va arribar el Dani Felice, que és l'altra part de la Carmela, que també era compositor i creador de Callaos, i jo l'admirava moltíssim. I un dia em va dir, tia, no, eres criminóloga, tú eres cantante, así que vamos a hacer algo juntos. Y vaig tornar, em vaig reconciliar amb la música i fins avui tot el que em queda.
Tens algun mirall, o de jove o ara fins i tot, que escoltaves, bé, com deia, quan eres petita o ara, tens algun artista que diguem, doncs, sense ell no pots estar-hi?
Algun artista que no pugui deixar d'escoltar, vol dir?
Sí, que escoltes habitualment o que t'emmirallis una mica amb ell o amb ella.
Pues que hi ha moltes, però jo sempre diu Enrique Morente. És que em flipa Enrique Morente i la Lupe.
Molt bé. I algun lloc o algun moment on t'inspires més a l'hora de crear les teves cançons?
Granada.
Això vol dir que de Granada igual venim amb un tercer CD, no? Ves a saber.
Hay que esperar un poco, que acabo de sacar el disco. Però sí, segur que porto temes nous, això va passar.
Hem llegit també, bueno, ets una noia de barri, humil, amb els peus a terra, però que sembla, doncs, que ara els somnis, doncs, que tenies, doncs, ja s'estan complint, no? Ja ets una noia reconeguda en el món musical, suposo que molt contenta, no?
Sí, molt contenta, però jo sento això que va començar, que em queda molt per fer i que jo vull anar, encara queda molt, i estic a fer-ho tot, molt feliç.
El futur el veus, doncs, amb moltes ganes, no?
Sí, sí, m'ha dit força.
Bé, això està més complicat. Jo ho pregunto sempre, però jo sé que també és molt complicat, perquè quedar-se amb un dels fills és difícil, però alguna cançó que digues, ostres, amb aquesta cançó, la veritat, he quedat satisfeta de com ha quedat, de com sona, de tot plegat.
Com a tema del disc?
Sí.
El Tiroteo. Era mi favorita.
El Tiroteo és la teva preferida. Perquè,
bueno, jo crec que sí, és que el Tiroteo em flipa.
I dels altres vuit? Ara, com dèiem, hem escoltat Tu Boca, per acabar escoltarem un altre dels temes, la de la Cueva de los Olivos. Bueno, són una mica... Què més? Explica'ns una mica, parla'ns una mica dels temes.
Bueno, cada tema té una cosa diferent, no? Al final el disc comença amb una declaració d'intencions, no? Amb tres dones a tres veus cronològicament separades, en plan, bueno, no? La Mercedes Sosa, Lola Flores i Maite Martín, com que els desapareix cadascú com uns 20 anys, no? I parlen des de la seva creença del que és la música, del que és l'art, del que és l'artista. Llavors ja és com un disc que comença fort dient, vale, esto es pureza para mí. I al final, doncs, parlo des d'aquest punt, parlo des de l'empoderament, des de l'amor a les meves dones, des de l'amor a el que jo ara soc i orgullosa que em sento d'haver arribat a aquest punt de poder entenent les meves creacions, no? Sense jutjar-me i sense sentir com aquesta cosa que sentim moltes dones a vegades, el síndrome de l'impostor, no? Que a vegades et passa perquè tot el patriarcal, doncs, passa molt d'això. Però és un disc que està carregat d'amor i de força, de poesia. Em sento molt orgullosa, m'encanten totes, en realitat. El que passa és que El Tiroteo és molt especial.
Per alguna cosa en concret, o es pot dir?
Bueno, realment és la composició que sento que és com meravellosa, no? I aquest flamenc progressiu tan interessant, i a part col·labora Jorge Pardo, no? O sea, és brillant, és fantàstic.
El primer va sortir el 2019, aquest ha sortit el 2021. Això vol dir que durant la pandèmia va ser quan vas, mal dit, potser parir aquest CD, no?
Bueno, jo ja tenia temes abans fet i la pandèmia van continuar, i després dels 3 mesos tancats ens vam posar a tope al local, en plan, que ganes tenim de ver-nos i de fer coses junts, i el resultat ha sigut aquest, i la veritat que penso que ha valgut la pena.
I abans parlaves de les dones, de les teves dones que tant estimes, n'hi ha una, suposo, que és la principal, no? La que segurament doncs, li deus potser que estàs on estàs ara, oi?
Bueno, totes són molt especials, però és que la meva àvia és com molt referent, és molt referent. Però, clar, ma mare és la ficha del tablero que mueve todo, o sea, mi madre yo no puedo hacer nada, porque es la que me está ayudando a tope a poder portar cap endavant aquest projecte, no? O sigui, jo tinc un videoclip i ja m'està ajudant sempre a qualsevol cosa. Però la meva àvia és molt inspiradora. Penso que és un motiu d'inspiració per les lletres de les meves dones.
El que sí que posa i ja cansa una mica, o millor, és que et preguntin sempre per Rosalía, perquè ella potser va ser, no sé si va ser qui va començar doncs, a treure aquest tipus de música. Tu ets tu i ja està, no?
Jo no crec que fos així, perquè jo crec que si diem això, ens estem oblidant de molts grups, de moltes dones i de moltes persones que van fer coses d'aquest tipus, no? Remedios Amaya en el 87 sacó un discazo maravilloso de electroflamenco que es estupendo y ha hecho que muchas cosas pasen. Remedios Amaya, o sea, que es mucho más que la gitana que salió descalza en Eurovisión, quiero decir. Hay que valorar los trabajos de la gente que se la ha jugado, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa muy importante para la gente joven, pero no hay que olvidar la historia y las mujeres que han avanzado fuertemente para que esto suceda, ¿no? Sin valorar el trabajo de ella, pero claro, que son muchas las personas.
Bé, anem acabant. La gent que estigui encara una mica dubtosa de venir o no a veure't el diumenge 21 aquí a Vilafranca, què li dius?
Doncs si volen veure alguna cosa realment... Bueno, que aposta per algo diferent i que té musicalitat i essència i puresta, doncs que diguin que sóc el que agrada molt més que el dir, que estarem molt feliços de tenir-los allà.
I per últim, si no vaig mal errat, dimecres el teu aniversari. Dimecres que ve.
Sí, el 17.
Sí. Felicitats per avançat, ja. I no sé, tens alguna preparat alguna festa especial o no sé si esperes, perquè bueno, a més és una edat rodona, no? Encara més xulo per fer una festa, no?
Es que la gente se piensa que cumplo eso, pero no los cumplo. Es que nadie sabe la edad que tengo, de verdad.
Ah, vaja, així ens que l'edat està bé, no? El que no sabem és l'edat. Val, no. Doncs ho deixem aquí.
Sí,
no?
Es que me echan de más, me echan de menos, pero bueno, yo que mientras que me echen, está bien.
Doncs, Caral, moltíssimes felicitats, com deia, per avançat.
Moltíssimes gràcies.
Tant és a l'edat, però és el teu aniversari, doncs felicitats, i el 21 a Vilafranca.
Gràcies.
Que vagi... Bueno, no, ja saps que aquí a Vilafranca vi cava el que vulguis, eh? El Penedès, doncs sí.
Així ho farem, llavors, celebrarem allà.
Doncs moltes... Bon viatge, que acabeu de tindre un bon viatge, encara penso que us queda una bona tunda. Que vagi
sí,
molt bé.
Más soneta. Gràcies, guapíssim. Una
vinga,
abraçada.
Una abraçada. Adéu.
Adéu.
Soy el mejor de los pecados y también de las bendiciones, la que tus labios han mojado, la que tus ojos han hecho llorar. Que me perdonen los demonios, porque yo no sé si Dios me acompaña, pero si es así,
ella es mi abuela, ella es mi abuela. Tengo bien claro que bien que me ampara, aunque yo no la vea, siempre me acompaña y piso con ella. Yo sigo sus huellas, yo sigo sus huellas. No existe una estrella polar que me haga viajar como lo hizo ella, como lo hizo ella. Qué rico que fue, encontré la suerte en mi ayer, encontré la bendición en mis ancestros, que yo lo sé bien. Me echaron la carta, me leyeron el pocito del café. Qué bueno que fue. La suerte de mi lado, por todo lo que habíamos peleado, con 57 compitiendo un peso pesado, con el número marcado. Ahora está la suerte de mi lado, por todo lo que habíamos peleado, con 57 compitiendo un peso pesado. Traigo las mejores recetas, esta fiera no se puede quedar quieta. Tengo por costumbre cumplir metas, aquí se respeta, aquí se respeta. Traigo las mejores recetas, de esta fiera no se puede quedar quieta. Tengo por costumbre cumplir metas, aquí se respeta, aquí se respeta.
Fusió urbana i flamenc acompanyen la Caral Lahoz, aquesta jove artista de Santa Coloma de Gramenet, amb qui hem pogut conversar i que el proper dia 21 de novembre serà a l'Auditori de Vilafranca del Penedès. Així acomiadem avui el Penedès en xarxa. Punt i seguit, perquè demà hi tornem. Adéu-siau.
Set 7.0 FM.